Parlem d'Òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bona nit a tothom. Com esteu? Segur que bé, ben calentons a casa, oi que sí? Fa fresqueta. Encara que els nostres hiverns són cada cop més suaus. Almenys és el que jo penso, que poques vegades tinc fred. Mai passarem fred, però escoltant òpera, perquè la música és quelcom que escalfa l'esperit i de rebot el cos. Avui, estimats amics i amigues oients, serà un d'aquells programes variats on podreu sentir una diversitat de compositors, tot esperant que sigui del vostre gust. Amb aquesta intenció ho hem fet. Toni González, del control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda al nostre programa número 395. Música.
Thank you.
Crec que ja fa un cert temps que no encetem un programa amb música del meu estimat Handel, oi que no? Doncs mireu, avui ha estat així. Hem sentit, per començar, l'obertura de l'òpera Radamisto, interpretada per Il Complesso Barocco, dirigit per Alan Curtis. Aquesta òpera, que probablement no podem dir que es trobi entre les més conegudes del seu autor, és en tres actes i el llibret és de Nicola Francesco Haym, basada en un parell d'obres dramàtiques anteriors sobre el tema de Zenòbia, del qual en faria posteriorment un llibret, l'inefable Metastasio, de la qual en sortiren 21 òperes titulades Zenòbia. I què tenen a veure Radamisto i Zenòbia? Doncs que són parella, estan casats i passen moltes aventures. L'òpera de Handel es va estrenar el 27 d'abril de 1720 en el King's Theatre Haymarket a Londres i fou un èxit considerable, encara que el compositor la va anar revisant diverses vegades. Us n'explico l'argument? Doncs mireu, l'òpera està ambientada a Armènia l'any 53 després de Crist, basada en fets més o menys històrics recollits en els anals de l'historiador Tàcit. Hi ha dues parelles, el rei Tiridate d'Armènia i la seva esposa Polissena, i el príncep Radamisto i la seva legítima, Zenòbia. Trobem també el rei de Tràcia, Farasmane, pare de Radamisto i Polissena, i algun altre personatge. En el primer acte veiem com Polissena pateix perquè ha descobert que Tiridate està enamorat de Zenòbia, la cunyada. Per aconseguir-la, ataca Tràcia, captura la parella i també el rei Farasmane, condemnant-los a mort, però s'escapen gràcies a la traïció de Tigrane, militar al servei de Tiridate, que estima Polissena. En el segon acte veiem com Radamisto i Zenòbia estan en plena escapada, però veient-se perduts, ella demana de morir a mans del seu marit, el qual no pot matar-la i la llença al riu. Tigrane intervé de nou i la salva, caient en mans de Tiridate acte seguit. Radamisto escampa el rumor de la seva pròpia mort i així pot aparèixer d'incògnit a la cort on la seva esposa està captiva. Polissena apareix a temps per evitar la tragèdia entre el seu germà i el seu espòs. El tercer acte ens porta al desenllaç quan Tiridate, que setja sa nòvia, és traït un cop més per Tigrane. Tot acaba bé. Farasmane és restituït en el seu regne, Zenòbia i Radamisto es retroben i Tiridate es penedeix de les seves malifetes tornant amb Polissena. Déu-n'hi-do! I ara sentirem un altre exemple musical misto, una ària preciosa de l'acte primer, que canta el personatge protagonista, cara esposa amato bene, és Joyce DiDonato. I ara segur que us preguntareu per què de tot aquest rotllo que us estic deixant anar a propòsit de Radamisto, oi que sí? Doncs molt senzill, acabo de veure aquesta òpera, el dissabte dia 18 a l'Open House de Frankfurt. Ja sabeu que m'encanta descobrir sempre coses que no conec, i la veritat és que no agafaré mai un avió per anar a veure, per exemple, una Traviata o una Butterfly, perquè ja les he vist moltes vegades. En canvi, sí que busco aquelles òperes que no he vist, i aquesta n'és una. El rol de Radamisto l'interpretava un contratenor, el rus Dmitri Egorov, la mezzosoprano letona Zandes Vedera Zenobia. Polissena era Jenny Kalstedt. Kiwan Sim, baix baríton coreà, era Tiridate. Katerina Kasper, soprano ucraïnesa, era Tigrane. El contratenor coreà Vince Yi era Fraarte. I el baix baríton Bozidar Smiljanik, Farasmane. La majoria membres de la companyia local. Dirigia la moderna producció, que data del 2016, Tilman Koller, i l'orquestra, el capelmeister italià Simone Di Felice. Us diré que molt bones veus les del contratenor Egorov, les dues mezzosopranos, Sveda i Kalstedt, i també el baix baríton Kiwan Sim. Els altres tampoc desmereixien, també eren prou bons. La producció es limitava a una immensa escalinata que ocupava tot l'escenari i els personatges anaven pujant i baixant tota l'estona. Jo amb l'ai al cor perquè em semblava fàcil que poguessin caure, però no, els graons eren molt amplis i s'ho tenien ben treballat. Així, doncs, podem dir que era una producció austera, amb vestuari actual, com no, però a mi no em va molestar, al contrari. Vaig sortir prou satisfet, encara que Radamisto acaba sent un pèl avorrida pel tema i musicalment és una òpera més aviat de ritmes lents, però que conté música preciosa.
Parlem d'òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bé, ara només una mica ràpidament us diré que d'aquí una setmana haig de veure Aïda del Liceu. Efectivament, el dia 30 veuré l'onzena funció d'aquesta popular òpera de Verdi, que s'està representant en el Teatre de la Rambla des del dia 13 i que no acabarà fins al diumenge 2 de febrer, amb 14 funcions, ni més ni menys. El principal reclam són els famosos decorats de Mestres Cabanes, o sigui, els papers pintats del 1945, o sigui, l'any de la Picó, vaja, que ja han tret no sé quantes vegades. Segons la web del Liceu, els decorats de l'artista Manresà segueixen la tradició de l'historicisme sense caure mai en el kitsch. Deixeu-me que em faci un far de riure, si us plau. Avui en dia són molt més que kitsch i penso que ja és l'hora de portar-los a un museu. Ja em va semblar força ridículs fa anys quan els vaig veure per primera vegada, imagineu-vos ara. Ens queixem de les produccions hipermodernitzades, però això fa pudor de naftalina, directament. Aquesta és una de les queixes que tinc jo i molta més gent contra el Liceu. És que no podem sortir del repertori més trillat? No hi ha manera, així que tornarem a veure l'Aïda dels cromos de la Xocolata Torres. Si sabéssiu les poques ganes que en tinc, pfff. Amb direcció musical de Gustavo Gimeno i escènica de Thomas Guthrie, el repartiment que veuré a priori és bo, és el primer i serà el següent. Clementine Margen com a Mneris, Angela Mead com a Aïda, Yongon Lee com a Radames, Quan Chul Yun com a Ramfis, Franco Vassallo a Monarro i Mariano Buccino al rei. Com veieu, entre Frankfurt i Barcelona la predominància coreana està servida. Sentim un fragment d'Aïda que serà el concertant de l'acte primer, Sud del Nilo al Sacro Lido, amb Leontine Price, Gaze Bambri, Plácido Domingo i Ruggero Raimondi, entre d'altres, amb el Cor Gionaldis i la London Symphony Orchestra sota la batuta d'Eric Leinsdorf.
Thank you.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Oh,
Il mio tesoro intanto és l'àrea de Don Ottavio del segon acte de Don Giovanni, una àrea que és un prodigi d'elegància i refinament musical i que s'ha de cantar molt i molt bé, absolutament ajustada d'estil per tal de ser apreciada pel públic. I crec que és el cas que us he fet sentir, no penseu? Bé, del programa d'avui n'he dit òperes i personatges. Fins ara hem parlat d'òperes i ara parlarem de personatges. I el primer és el tenor, a qui hem sentit cantar aquesta àrea mozartiana amb tant d'estil i bon gust, Peter Schreier, que estava acompanyat per la Filarmònica de Viena, dirigida per Karl Böhm en el Festival de Salzburg de 1977. A motiu de portar-lo aquí perquè li volem retre un petit homenatge, doncs Peter Schreier va morir justament el dia de Nadal, 25 de desembre de l'any passat, a la ciutat de Dresden, on residia. Tenia 84 anys, ja que havia nascut el 29 de juliol de 1935 a Meissen, a l'estat de Saxònia, Alemanya, ciutat famosa internacionalment per la seva producció de porcellana. Peter Schreier, que a banda de tenor, va adquirir fama també com a director d'orquestra, quan estava a punt de fer els 10 anys, el juny de 1945, tot just acabada la Segona Guerra Mundial, i pocs mesos després de la destrucció de la ciutat de Dresden per un bombardeig aliat, va ingressar a l'internat del Kreuzchor, el famós cor de nens de la Kreuzkirche, Església de la Creu, de la capital de Saxònia, que s'acabava de restablir després del conflicte bèl·lic. Ben aviat Schreier va destacar i el van deixar cantar com a solista. Fins i tot el director del cor va compondre algunes obres especialment adaptades a la seva veu infantil. Segons he llegit, hi ha algun enregistrament de Peter Schreier nen, fet que ha de ser molt interessant. En complir 16 anys ja li va canviar la veu i va passar a ser tenor. Això és el que ell desitjava per tal de poder interpretar els rols dels evangelistes a les passions de Bach. I va decidir optar per una carrera professional en el cant, rebent lliçons, primer privades i després de l'Acadèmia de Música de Dresden, on també va estudiar cant coral i direcció d'orquestra. I ara interrompo un moment el relat per sentir-lo de nou. Aquest cop en el repertori alemany, encara que també serà Mozart, compositor en la música del qual Peter Schreier va excel·lir. És l'àrea de Belmonte i Baue Gans, en Die Entführung aus dem Serail, el rapte en el Serrall. L'orquestra és la Mozart Orchester de l'Òpera de Zuric sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.
Uh-huh.
A quin cantant més refinat i musical, i en quin bon gust cantava, i quina tècnica més excel·lent. Una pura delícia, amb aquesta música sublim, encara més. El seu debut professional es va produir l'agost de 1957 en el petit rol del primer presoner de Fidelio, de Beethoven, a Dresden. La seva revelació va venir el 1962 amb la interpretació de Belmonte, també a Dresden, on igualment incorporaria un altre dels seus rols més destacats, el Tamino de la flauta màgica. El 1963 fou contractat com a membre de la companyia de l'Staatsoper Unter den Linden del Berlín Oriental. Tot i ser un membre de la companyia, Schreyer va desenvolupar una important carrera internacional, començant el 1966 com a Tamino a l'Òpera de Viena, on fou convidat durant nombroses temporades. El mateix any debutà en el Festival de Bayreuth en el rol del mariner de Tristan i Isolde, sota la direcció de Carl Böhm, al costat de Vingassen i la Nilsson, en el que avui en dia és un enregistrament de referència d'aquesta òpera. No es pot dir que Peter Schreyer fos un cantant específicament wagnerià, però va interpretar algun dels papers més adequats per la seva veu, com el Loge del Das Rheingold, el David del Mestre Escantaires o el Mime de Siegfried. El 1967 debutà en el Festival de Salzburg, on hi participaria durant 25 anys. Una de les seves interpretacions més recordades fou la del protagonista de Palestrina, l'òpera de Hans Pfitzner, que va dur a terme a Múnich, però també al Berlín Oriental, on en el seu moment va causar força controvèrsia. Encara que era un cantant de la República Democràtica Alemanya, l'Alemanya comunista, va ser tan privilegiat com per poder actuar a tot arreu fora del seu país. Va cantar a la Scala, a Covent Garden, en el Colón, a la Deutsche Oper de Berlín, a l'altra banda del mur. O també el Met, on debutaria el 1967 com a Tamino. El seu comiat dels escenaris Fou el 2000, interpretant aquest mateix personatge a l'Estat d'Òpera de Berlín. Tenia ja 65 anys i va dir, molt bon criteri, que ja no podia pretendre seguir fent veure que era un jove príncep. El seu definitiu punt i final com a cantant va ser el 2 de desembre de 2005, amb ja 70 anys fets, quan va interpretar l'Evangelista de l'Oratori de Nadal de Bach a Praga. Des del 1970 va començar també una carrera com a director d'orquestra i dedicant sobretot els seus esforços com a tal a obres de Bach, Mozart i Haydn. I ara us proposo sentir-lo com a director, si us sembla. Doncs vinga, tirem de Mozart un cop més, però aquesta vegada serà tota una raresa. Es tracta de l'Oca del Cairo, una de les òperes inacabades del geni de Salzburg. A motiu del bicentenari de la mort d'aquest, la discogràfica Philips va editar tota la seva obra, inclosa aquesta òpera, dirigida per Schreier. Siano pronte alle gran nozze, i sentim Dietrich Fischer-Dieskau com a Don Pippo, Inga Nielsen com a Aureta i Anton Scheringer com a Kikivio. L'orquestra de cambra Carl Philipp Emanuel Bach sota la batuta de Peter Schreier.
Siano impronte alle gran notte, alle gran notte. Trenta, e trenta, e sei, cedo e treda, sei corrotte, dai pobrifissi antirate, e più lesti son di pie, e più lesti son di pie, e più lesti son di pie. All'ariosto domandate, domandate, dall'or stella ormai dov'è, dov'è? Le canisce a centinaia, calze sterve stendo paia, le perrucche di strigoia siano in punto. 33, 33, siano in punto. 33, già verran di Babilonia, poi pennacchi miei la che, poi pennacchi miei la che. E le camicie a centinaia, calze scarpe cento paio, le perrucche di strigonia, siano in punto. 33, 33, siano in punto. 33, già verran di Babilonia coi pennacchi bella che, già verran di Babilonia coi pennacchi bella che, coi pennacchi bella che, coi pennacchi bella che. Dell'ore nuovi belli,
cioè le figlie occhiali e quanti,
e non può tenerla ad un re, tutto sia di brillanti di collare mordore. A te raccomando la stella cantina, staffieri, scudieri e capriole. Tu va preparando di spezia, cucina i letti, coppetti di cuori, caffè. E quando comando sia pronto il soupè, e quando comando sia pronto il soupè, e quando comando sia pronto il soupè.
Oh, questa sì che bella, installa una zucchella, farà campar soupè.
O oh, questa graziosina, farò la ceatina, farò la fricassè.
Andate, restate, partite, udite, restate, udite, non bagno se. A te raccomando la stalla cantina.
Che bello!
Tu va preparando di spezza cucina.
O oh, questa graziosina.
Saffieri, scudieri e capriolè.
Stanno
notte letti, coppetti, liquori e caffè.
Farò la gelatina, farò la fricassè.
Andate! Restate! Udite! Partite! Andate, partite! Allo, varia se! Andate, partite! Allo, varia se! Buongiorno, buongiorno, felice, godere, godere, mi dice, la gioia, per me,
gioia, qua gioia per me.
Oh, questa grazia sì.
Qua gioia per me.
Oh, questa grazia sì.
Godere di te.
Parola gelatina.
Canta per la quattorna felice.
Parlo fricca
sera. Godere, godere felice.
Parola gelatina.
Parola gelatina. Parola gelatina. Qua gioia per me.
Finalment vull parlar del Peter Schreier liderista. A banda de ser un reputat intèrpret d'oratori, amb recordades interpretacions dels rols dels evangelistes de les passions de Johann Sebastian Bach, Schreier fou aclamat en el repertori de cançó alemanya, mantenint un ampli catàleg d'autors, com ara Mozart, Beethoven, Schubert, per descomptat, Schumann o Hugo Wolf, els grans noms de la cançó alemanya, en definitiva. I no voldria tancar aquest bloc informatiu sobre la desaparició d'aquest important tenor alemany sense sentir-lo cantar Lied. De Die Schöne Müllerin, la vella molinera de Schubert, la quarta cançó del cicle, Dank Sagung an den Bach, al piano, Walter Olberts.
Dein rauschender Freund, dein Singen, dein Klingen. War es also gemeint, war es also gemeint? Zur Müllerin hin, so lautet der Sinn. Geld hab ich's verstanden. Verstanden. Zur Müllerin hin, zur Müllerin hin. Hat sie dich geschickt oder hast mich berügt? Das möchte ich noch wissen, ob sie dich geschickt, ob sie dich geschickt. Nun, wie's auch mag sein, ich gebe mich drein, was ich such, hab ich gefunden, wie's immer mag sein. Nach Arbeit ich frug, hab ich genug für die Hände, fürs Herze. Voll auf genug, voll auf genug.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Aprofitem avui que tenim un programa diversificat per presentar els personatges del mes de gener de 2020, un personatge europeu i un altre americà. I avui començarem per ella, l'europea. Parlarem de Susanne Danko, considerada soprano, encara que també va interpretar papers de mezzo. Danko era belga i va néixer a Brussel·les el 22 de gener de 1911. Encara que el seu idioma matern era el francès, es va criar en un entorn flamenc. Va estudiar piano i cant en el Reial Conservatori de la capital belga i el 1936 va guanyar un concurs a Viena. Arrel d'això, el director Eric Kleiber li va donar el consell d'anar a perfeccionar-se a Praga amb el professor Fernando Carpi. Va debutar el 1940 amb un concert a Itàlia i en òpera ho feu el 1941 a Gènova amb Così fan tutte, on interpretava Fior di Ligi. Durant les dècades de 1940 i 1950, va desenvolupar la seva carrera en diversos teatres europeus, exhibint un repertori molt variat i contrastat. Així, per exemple, a La Scala va cantar Peter Grimes de Britten i Oedipus Rex de Stravinsky. En el San Carlo de Nàpols fou Marie Wojcik d'Alban Berg. A Covent Garden, Mimi de la Bohème. I va interpretar repertori mozartià als festivals de Glyndebourne, Così fan tutte, i és en Provence amb la Dona Elvira del Don Giovanni. Tot i això, el seu repertori no fou molt extens, però sí que era notable per aquesta veritat estilística de les seves interpretacions, des de Mozart fins a les òperes modernes que hem esmentat. També estava molt dotada pel repertori francès, o com ara Pelléas et Mélisande o L'Enfant et le Sortilège de Ravel. Però Suzanne Danko també va destacar molt com a recitalista i cantant de concerts, on també feia gala d'un repertori d'ampli abast, des de cantates de Bach fins a cicles de cançons de Britten o Falla. Però el moll de l'os del seu art era el repertori francès, on destacava per la seva immaculada dicció i el domini de l'estil. Es va retirar del cant l'any 1970, però va continuar la seva activitat en la docència, ensenyant a l'Acadèmia Kitziana de Siena i a Anglaterra a l'escola Britten Pierce. Suzanne Danko va morir a la seva villa de Fiesole, prop de Florència, el 10 d'agost de 2000, a 89 anys d'edat. La sentirem, doncs, a continuació, en el rol del seu debut a Gènova, Fiordiligi de Così fan tutte. Per pietà ben mio perdona, amb l'orquestra de la Suisse Romande, dirigida per Carl Böhm, enregistrament en viu fet a Ginebra el 1949. Disculpeu el so.
Yeah.
I ara el personatge masculí d'aquest mes, el baix nord-americà Giorgio Tozzi. Nascut amb el nom de George John Tozzi, de família italiana, a Chicago, el 8 de gener de 1923. Va estudiar a la Universitat de Paul, a la seva ciutat natal, amb, entre d'altres, Rosa Raïssa, i després va continuar els seus estudis de cant a Nova York. El seu debut es va produir el 1948 en el circuit de Broadway, encara que amb una òpera, The Rape of Lucretia, de Benjamin Britten. L'any següent va cantar una comèdia musical a Londres. Va continuar amb la seva formació a Milà. Allà va canviar el seu registre de baríton a baix i va debutar en el Teatro Nuovo d'aquesta ciutat el 1950 amb la Sonàmbula. Això li va valer contractes per diversos teatres italians i també per a l'Òpera del Caire. El 7 de desembre de 1953 va actuar per primer cop a l'Escala amb la Wally, vetllada de la prima al costat de Renata Tebaldi i Mario del Monaco. El 1955 va debutar en el Met de Nova York amb la Gioconda. Aquest fou l'inici d'una molt llarga relació amb el teatre novaiorquès, on intervindrien més de 500 representacions amb una gran quantitat d'òperes molt diverses, des de Mozart a Verdi, passant per Wagner, el verisme, repertori francès i rus, intervenint també en l'estrena de Vanessa de Samuel Barber l'any 1958. Va cantar igualment a San Francisco, a Boston, a Salzburg, Viena, Aix-en-Provence, Múnich, Hamburg, Chicago i Buenos Aires, entre d'altres llocs. També va actuar en alguns espectacles de Broadway i es va dedicar a l'ensenyament en diverses institucions, entre elles la Juilliard School de Nova York i la Universitat d'Indiana, on es va retirar el 2006. Fou guardonat amb el Premi Grammy en tres ocasions. Giorgio Tozzi va morir a Bloomington, Indiana, el 30 de maig de 2011, als 88 anys. I ara us proposo sentir-lo en un enregistrament en directe del Met dels seus anys daurats, del 2 d'abril de 1960. Simon Boccanegra de Verdi, on ell interpreta el rol de Fiesco, A te l'estremo addio il lacerato spirito, amb el cor i l'orquestra del Met dirigida per Dimitri Mitropoulos, una gran veu. I amb això us deixaré per avui. Recordeu que d'aquí a 7 dies tenim una altra cita. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Yeah.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.